Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. De seguida parlarem d'aquest... farem una anàlisi i un futur sobre aquest fenomen insòlid d'aquesta onada d'aire fred que hem tingut, que ens han tornat a ple hivern amb gelades, amb catàstrofes al camp, que també analitzarem en pròxims programes i que bé, ja comencem a conèixer les dades del camp de Lleida. Però abans de tot això, parlarem de com tenim això, el temps, el trànsit i l'actualitat amb el Carlos Osada. Bon migdia, Carlos.
Què tal? Cruz, bon migdia. Doncs seguim ambient d'hivern, avui, demà, fins dimecres pràcticament. Ha fet molt fred aquest matí, ha gelat a les comarques de Lleida. Preocupació, alerta en el sector dels cultius lleidatans. Hi ha molta, en fi, hi ha molta destrossa. Veurem quin és el balanç final, que el coneixerem els pròxims dies, diu el Sindicat Unió de Pagesos. A partir del migdia avui l'ambient és una mica més agradable. És una jornada de temps variable, amb núvols cap al sud de Catalunya, sol cap al nord, temperatures que a poc van recuperant posició. La tramuntana i el gregal avui bufen entre fort i molt fort a pràcticament tota Catalunya. 11 graus encara a Tarragona, 10 a Girona, 9 a Barcelona, 7 a Lleida i 3 en graus a Andorra la Vella.
Per entendre una mica l'excepcionalitat d'aquesta onada de fred, a les capes altes de l'atmosfera, la temperatura era o va ser de 36 graus sota zero, que és una qüestió que es veu només cada 200 anys, fins i tot a l'hivern. És una qüestió impressionant de què parlarem de seguida. Com tenim el trànsit, Carlos?
Doncs el trànsit el tenim amb molta fluïdesa a tota la xarxa viària i el transport públic. A hores d'ara no hi ha cap incidència a remarcar.
Què hem de ser calent de l'actualitat?
Mira, anirem a Alimentària, un saló molt important. Ha tornat a obrir portes aquest matí la Fira de Barcelona. Aplega unes 3.000 empreses. L'ha inaugurat el rei Felip VI. No l'han rebut, com ja era previsible, ni el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ni tampoc l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Després, un cop dins del recinte, sí que l'han saludat, s'han fet la fotografia. El certamen aquest Alimentària doncs, acull unes 3.000 empreses, com et deia, amb una previsió de rebre fins dijous uns 100.000 visitants enguany. La mostra doncs, contempla també l'auge que tenen els productes vegans, vegetarians i també els productes ecològics. I després de 2 anys de pandèmia, doncs, les xifres, les dades continuen a la baixa, però aquesta pandèmia ens ha deixat alguns canvis de comportament, com per exemple que el consum de plantes medicinals s'ha disparat, segons han explicat els farmacèutics. Ens han explicat aquest matí que la major demanda de productes és per tractar l'insomni, problemes digestius i també dolors articulars. Els farmacèutics expliquen que aquest boom de les plantes medicinals es deu al fet que els ciutadans busquen un model de salut molt més natural que no pas el químic.
Bé,
coses que passen,
cadascú,
no?
Cadascú que escolli el seu camí, sí. Està clar. Carlos,
molt bé.
Gràcies.
2 i 20, més notícies.
Correcte. Bon quan programa. Passin minuts de les 2 de la tarda, tot això ha ampliat a l'informatiu
sí,
migdia.
Adéu.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs?
José Miguel, companys, què tal? Bon migdia.
Què en destacarem de l'actualitat esportiva local?
Doncs mira, en plana poliesportiva hem de destacar algunes cosetes, com per exemple que el Barça eixampla la seva diferència al capdavant de la Lliga Endesa, victòria dels... En plana poliesportiva hem de destacar algunes cosetes, com per exemple que el Barça eixampla la seva diferència al capdavant de la Lliga Endesa, victòria dels Blaugrana a pista d'Andorra. Aprofiten una nova ensopegada del Real Madrid, també va perdre el Baxi Manresa, va guanyar la penya, però ha estat un cap de setmana de penals. S'ha parlat molt i molt, i es continuarà parlant, dels 3 penals que van xular el Madrid a Balaïdos.
En sèrio, 3?
Miri, ara no recordo l'any, però des de l'any de la catapunt, va donar la dada al Tiempo de Juego Pedro Martín, Pedrito Martín, no xiulaven 3 penals a favor del Madrid en un partit de futbol. Des de l'any, vaja, Tele en Blanco i Negro i Radio Galena, ¿vale? 3 en contra, hi ha un precedent més recent, que va ser una de les últimes visites del Madrid a Mestalla,
sí,
on van acabar xiulant 3 penals en contra del conjunt de madridista que va acabar perdent el partit 4-1. No és normal.
No, 3 penals és poc habitual en un partit.
També no és normal, no és normal. No és el rècord de la Lliga Espanyola. Hi ha un Oviedo-Valladolid que van xiular un munt de penals, però bueno, és igual. No només s'han parlat d'aquests penals, també s'ha parlat en el món del futbol sala de la tanda de penals que va decidir la Copa d'Espanya a favor del Barça.
O una altra qüestió, eh?
Amb el VAR mediante, perquè...
Interessant.
Quan el Pozo Murcia ja es creia campió de la Copa d'Espanya perquè havia fallat Pito el teòric últim penal a favor del Barça, el senyor del confeti ja havia aixecat el confeti.
Home, primer va ser el Barça el que estava ja...
Estava contra les cordes del Barça.
Colla avall, perquè anava guanyant 1-0 fins 6 minuts pel final, estava a punt de tocar.
Jo estic cada vegada més d'acord amb Paco González que el futbol sala és un esport de gols als últims minuts.
Sí, va ser fantàstic, emocionantíssim.
Doncs, escolti, va intervenir el VAR, va dir que el porter del Pozo Murcia no estava col·locat en una posició correcta, es va repetir el penal, gol, es va anar a la muerte súbita, etc. Total, títol pel Barça que comentarem a la plana poliesportiva d'Esports Cope. En un dia on, torno a repetir, les preguntes del dia, en clau blaugrana, Pedri és el líder d'aquest Barça, un Pedri que ja l'afició demana a crits que porti el número 8 d'Iniesta i no el 16 que li està tocant. Per què posa aquesta cara, Cruz?
Home, és que el número és una mica...
Dorsal, sí.
El dorsal és una mica intranscendent, no?
Bueno, no es pensi.
Miri, si jo estigués en el lloc de la pell de Pedri, no estaria per aquesta labor ni faria gaire cas, perquè les comparacions sempre són odioses.
No, miri, hi ha una llei no escrita en el món del futbol que diu que el que porta el dorsal 10 d'una plantilla, ara que els dorsals són fixes, el que porta el dorsal 10 d'una plantilla és qui marca la tendència d'aquesta plantilla. En el Barça, actualment, recordem, Messi el va traspassar a Ansu Fati, que ara mateix està lesionat, però dorsal 10 n'hi ha hagut de tota mena. Va haver-hi una època al Madrid que el 10 el portava Las Diarra. Ara el porta Luka Modric. Alguna cosa ha canviat en tot aquest temps. Pedri és el líder d'aquest Barça? Sí, 64%, no, 36%. En blanc i blau, sense Raúl de Tomàs, aquesta nit a Anoeta, qui farà els gols de l'Espanyol? Puado, 46%. Loren Morón, 10%. Ningú, 44%. Si les comunicacions són propícies, protagonista per comentar la prèvia d'aquest Espanyol Reial Societat que tanca la jornada de primera a Anoeta. Per cert, des d'aquí també un missatge de solidaritat i de recolzament per Luis Van Gaal, que
correcte,
ara més que mai necessita ser positiu després que hagi confirmat públicament que està passant per un procés de càncer.
José Luis, gràcies.
A vostè, senyor, fins demà.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, sabeu que tota l'actualitat esportiva local a Esports Cope amb l'Albert Díez, avui capitanejant l'equip. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Cruz.
Bienvenida.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, pasando algo de frío, pero bien, no hay ningún problema, hombre. La clave es que queremos perder peso. Queremos perder peso ahora que está asomando, aún nos queda unos días, pero ya asoma el buen tiempo, y encima las puertas de Semana Santa. ¿Y por dónde se empieza, Enriqueta?
¿Por dónde se empieza? No, pues bueno, mira, es que el sobrepeso tiene un impacto súper negativo en nuestra salud, ¿eh? Así que si ya has tomado la decisión de adelgazar tanto por estética o por salud, pues no lo dudes. Empieza ya el plan 1-2-3, que es tu solución, porque vas a perder peso más rápido de lo que te piensas. Y además es facilísimo de hacer, de tomar los sobres, de tomar las cápsulas, apto para todos. No lleva gluten, sin azúcar, sin lactosa, para veganos, para diabéticos, para hipertensos, para todo el mundo puede hacer otro 1-2-3, Cruz.
Exacto, y el plan 1-2-3 es natural, a base de plantas, vitaminas y minerales, y tiene, como no puede ser de otra manera, registro sanitario. No son batidos, sigues comiendo, vas a perder peso y volumen de forma fácil, rápida y segura, en solo 3 semanas, de 3 a 7 kilos menos. Enriqueta, ¿qué hacemos la primera semana?
Pues mira, la primera semana hacemos una limpieza, nos desinflamos, bajamos muchísimo volumen hasta que perdemos peso y tomaremos los sobres de piña.
La segunda semana renovamos la flora.
Sí, vamos a tomar los sobres de naranja, que son drenantes, que nos ayudan a cuidar nuestra flora para que desaparezcan esos michelines y también la barriguita.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas.
Sí, ellas nos ayudan a bajar casi 2 tallas de cintura. Eliminamos la grasa más resistente acumulada y total de 3 a 7 kilos en estas 3 semanas. Así que llámame el teléfono 650-51-52-53. El plan 1-2-3 es económico. Y hoy, para que te animes a empezar ya tu plan 1-2-3, te vamos a regalar el tratamiento de nuestras 3 infusiones, ¿eh? La detox, más la drena, más la lipo. Y también las más rápidas tendrán de regalo el gel caliente adelgazante que lleva Rolón incorporado. ¿Para qué? Pues un masaje cada día en esa zona que notemos la celulitis, destruirla y poder lucir tipazo. Llámame ya al teléfono 650-51-52-53.
650-51-52-53, sencillo, rápido, en 3 semanas, le decimos de una vez adiós a los kilos y bienvenida a el buen tiempo. 650-51-52-53, adelgaza ya con el plan 1-2-3. Y además, Enriqueta, controlaremos los niveles de colesterol.
Y de azúcar y de hipertensión, porque por fin conseguimos bajar de peso. El plan lo recibes en tu domicilio sin gastos de envío. Y lo que queremos es que en 3 semanas puedas perder de 3 a 7 kilos, pero que los pierdas con salud. El teléfono 650 6-50-51-52-53.
6-50-51-52-53. Ya sabemos por dónde empezar para estar a punto para esta Semana Santa y perder de 3 a 7 kilos. Pues ya sabéis, llamada de Enriqueta y te va a informar ella y todo su equipo sin compromiso. 6-50-51-52-53. Enriqueta, un besito muy grande, muchas gracias.
Y otro para ti muy grande también, gracias a ti.
Adiós. Adiós. I de seguida parlem d'aquest fenomen insòlit que estem vivint, aquest fenomen insòlit d'aire fred en plena primavera. De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Este martes, desde las 8:15...
Toma ya, qué música.
El Atleti sigue soñando con la Liga de Campeones y llegan los cuartos.
El regreso de la Champions.
Desde las 8:15, Manchester City, Atlético de Madrid.
¡El equipo que nunca deja de creer!
Este martes, despega la nave de la Champions. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Este fin de voy a Madrid, ¿algún pueblecito para ver?
Claro que sí, apunta. Villas de Madrid, son 11 y son una pasada. Cada una tiene lo suyo. Mira, Buitrago de Lozoya con su castillo y su...
En 20 segundos, no cabe todo lo que tiene Madrid. Por algo, es el mayor destino cultural del mundo. Entra antes del 15 de mayo en bonosturísticoscomunidaddemadrid.es y viaja con descuentos. Comunidad de Madrid.
Mara, Villas.
¿Pensando en cómo ahorrar este mes? Escucha, porque por ser socio del Club Carrefour, ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.800 productos, como las pizzas restaurante Dr. Edgar, compras 2 y acumulas 3,69 € en tu cheque ahorro solo hasta el 11 de abril. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
I parlem del per què tenim això a sobre. De fet, fins i tot en una vertical de Barcelona hem tingut uns 36 graus sota zero. És una qüestió que passa cada 200 anys. Una qüestió molt insòlita, menys en aquesta època. Tenim al telèfon per parlar del tema el meteoròleg de l'Associació Catalana d'Observadors Meteorològics, el Sergi Corral. Sergi, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per atendre la nostra trucada, Sergi. Sergi, què ha passat? És normal aquesta gota freda primaveral?
No, no és normal. Aviam, hem viscut una entrada, una situació típicament hivernal, una entrada polar, d'aire polar del nord, fruit d'això, entrada de forts vents del nord, forts vents de tramuntana, de mestral, que han acompanyat tota una massa d'aire fred, molt freda, fins a nosaltres. Ha creuat tota Europa. Divendres, dijous, nevava al nord d'Alemanya, d'Holanda, de França, fins a arribar aquí, amb temperatures inusuals per l'època a tots nivells, no només a superfície, amb les gelades que hem tingut aquests dies, sobretot a contrades més prelitorals i interiors, sinó en alçada, perquè te'n facis una idea, hi ha dos nivells que els meteoròlegs fan servir com estàndards per veure la fred que fa. Un és a 5.500 metres d'alçada.
Sí?
Hem tingut una temperatura mínima de 36 graus sota zero a la vertical de Barcelona.
Carai!
Això és una entrada, com si diguéssim, una entrada freda de ple hivern. Són temperatures que en aquest mes d'abril, per exemple, que no es veuen, pràcticament cada, podríem dir, tenen períodes de retorn aproximadament de 100 anys o potser més. Hi ha 850 hectopascals, que són 1.500 metres, per entendre'ns com un seny, no?
Sí.
Hem tingut temperatures al voltant de 6, 7, 8 graus sota zero, depenent de l'indret de Catalunya. Per tant, també temperatures molt, molt anòmodes per les dates. Un senyal, el Pirineu, els cims del Pirineu, per sobre de 2.000, 2.500 metres, s'han enregistrat temperatures de 15-16 graus sota zero. que no només ha estat la mínima del mes d'abril i s'han batut tots els rècords, sinó que ha estat la mínima de tot l'hivern actual i, en part, gairebé de tot l'hivern passat.
És molt fort, això, que la temperatura aquesta del mes d'abril puntualment sigui la més baixa de tot aquest hivern i fins i tot l'hivern passat. Això sí que crida l'atenció, no?
Sí, sí. És clar, quan hi ha aquest entrada, aquesta baixada d'aire tan fred, això l'hivern seria una entrada freda contundent, seria una entrada freda forta. El fet de fer-ho en un mes d'abril li dona aquest caire d'excepcionalitat. Valors que, com dèiem, no s'han registrat en els últims 30, 40, 50 anys. Sí que hi ha alguns registres, per exemple, de l'abril de l'any 86, de l'abril de l'any 71 o 73, si no recordo malament, que precisament van coincidir també amb nevades a Collserola, al Tibidabo, per un mes d'abril, però hi ha observatoris que fins i tot aquestes dates les han superat, aquesta efemèride. Per tant, un episodi totalment excepcional.
Molt bé, doncs és el que hem viscut. I Sergi, què hem d'esperar de cara a... Es normalitza tot això? Jo ja he llegit, dic, cap a divendres, fins i tot la temperatura estarà per sobre de la mitjana de l'època.
Es normalitzen les temperatures. Torna la primavera, en podríem dir. Sí, es recuperen, fins i tot a finals de setmana podem tenir valors que el prelitoral, litoral, s'atancin als 20 graus de màxima, 19, 18, 20 graus, que ja seria més normal per aquestes dates. I de moment no es veuen noves perturbacions, per almenys en el tema d'aquesta setmana, i per tant ens espera una setmana de bonança, de recuperació de tota aquesta clatellada freda que hem tingut aquests dies. La propera matinada, per això, encara serà freda, encara hi haurà sovintejant les glaçades a l'interior, però ja esperem que l'altre ja vagi desapareixent i vagi remetent també aquest risc o aquest perill per l'agricultura.
Dóna la sensació, Sergi, que de cop i volta, fins i tot, tant les tardors com les primaveres desapareixen i passem d'hivern a estiu d'una manera molt ràpida. Vull dir, s'ha escurçat aquest temps de transició tant de la tardor com de la primavera. És una sensació pròpia o no? És una qüestió certa?
A veure, hi ha certs canvis en les estacionalitats. El que passa que els darrers anys, aviam, venim d'un març molt plujós a gran part de Catalunya, on alguns podria dir, sí, ha fet més o menys primavera, encara que ha estat també molts dies ennuvolat, no? Hem tingut molt poc sol. El que sí que es va observar en els últims anys és que sovintegen aquestes... O sigui, tenim bonança bona part de l'hivern, on les entrades fredes brillen per la seva absència, és a dir, el que dona la senyal és precisament que no hi hagin aquestes entrades fredes més recurrents en època hivernal, i en canvi tinguem clatellades d'aire fred o al març o a l'abril, més aviat quan hauríem de sortir d'aquesta època hivernal, no? Això sí que s'ha anat observant els darrers anys.
Curiós, això és una d'aquestes sensacions, però bé, sembla que torna a la normalitat. I ara parlarem, de la següent trucada serà, quan tornem a parlar serà, per què fa tanta calor? és condició humana, Sergi. Doncs Sergi Coral, membre de l'Associació Catalana d'Observadors Meteorològics, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres, que vagi molt bé.
Doncs és qüestió d'això, de condició humana, bàsicament. Les temperatures es normalitzen, és el que. Però bé, ens podem seguir queixant de la vida i del temps, o del que sigui, o fer alguna cosa per canviar-la i ser més feliços. Prozafran és el millor complement per ajudar-te a tenir un funcionament psicològic equilibrat, un producte 100% natural, així que ja pots demanar Prozafran a la teva arboristeria, dietètica o farmàcia més propera. Per què? Doncs perquè ser feliç és a les teves mans. Amb Prozafran serem més feliços, No sé si som feliços quan els supers seran els responsables de posar límits a les vendes des de fa ja uns dies, És correcte que els supers, ja part d'aquest llei, siguin els responsables de posar límits a aquestes vendes? És a dir, que no tenim oli de girassol, doncs posem el límit de et pots portar només dues ampolles d'oli. Per posar un exemple, o quan el paper higiènic, al principi de la pandèmia, recordeu? Doncs tres quarts del mateix. Ara, el mort, vull dir, no sé si és la paraula més correcta, però sí la responsabilitat, seria més adequat políticament parlant, seran els responsables d'escollir quins productes poden limitar-se o no. D'això en parlem de seguida amb el portaveu de l'OCU, l'Enrique García. I també rebrem a l'estudi ja després el Manu Guix. El Manu Guix, sempre és un plaer rebre el Manu Guix, és casa seva aquesta, per presentar moments. Tot això de seguida, aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
La guerra de Ucrania ha provocado la mayor ola de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 1,5 millones de personas han dejado su casa. Te necesitamos para ayudar a los afectados por el conflicto, garantizándoles el acceso a la alimentación, agua potable y servicios básicos. Puedes realizar tu donativo en caritas.barcelona o mediante el Bizum 33381. Caritas con Ucrania.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
¿No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia? Desde la ciudad autónoma de Melilla te vamos a contar las consecuencias directas del cambio de posición histórico en la política exterior española.
Melilla necesita no serla olvidada.
Dicen que se activará la frontera, la economía, pero otros tienen dudas. No lo ven tan de color de rosa pensando en el futuro.
Yo creo que España no debería de ceder.
La aduana de Beni en Sar lleva cerrada desde 2020 y junto a la pandemia ha provocado que muchos negocios echen el cierre.
Se cierran más negocios de lo que se aperturan.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
Anchoas Codesa. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Consíguelas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa. Maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa. De la mar a la buena mesa.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La subida de los precios, la inflación, es la gran amenaza que tiene nuestra economía. No solo amenaza nuestra economía, sino que también amenaza, como estamos viendo, la paz social. ¿Qué es mejor, bajar impuestos o dar ayudas?
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Me encuentro ahora mismo ante una explotación con unas 120 vacas. ¿Tú has hecho el cálculo y en la familia trabajáis por 2-3 euros la hora?
Sí, si no echas cuántas horas todas estás. Sí.
¿Cuántas horas echas al día?
Alguien tiene que estar las 24 horas al día.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
COPE Cataluña y Andorra. Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia d'aquest dilluns 4 d'abril del 2022. Parlem de la llei del comerç minorista que prohibeix limitar la quantitat d'articles que poden ser adquirits per cada comprador. Però això ja no és així. Això ja posa en mans dels súpers que en situacions excepcionals poden limitar aquesta venda. Parlem amb el portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, de la OCU, l'Enrique García. Enrique, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, buen día, ¿qué tal?
Pues encantado de hablar contigo. Y no vamos a hablar del aumento de precios, que esto es una locura, sino vamos a hablar del abastecimiento. ¿Está justificada esa norma o esa permisividad que puedan tener los supermercados para, en función de cómo lo vean, limitar la venta de productos?
Pues tal y como lo cuenta, nosotros entendemos que no, y lo que se ha hecho, que es una modificación de la ley de comercio en el sentido de autorizar una práctica que estaba prohibida hasta ahora, y es la limitación en el número de unidades que puedan comprar los consumidores. Esto estaba prohibido por la Ley del Comercio, el artículo 9, y ahora por Real Decreto Ley se faculta a que sean los supermercados, y esto es lo que nosotros no estamos de acuerdo, los que en función de causas de fuerza mayor y de forma proporcionada, esos son los únicos límites teóricos que se ponen, decidan cuánto se vende y cómo se vende a los consumidores. A nosotros esto nos parece que no está bien que se traslade a los supermercados esa capacidad de decisión por de lo que es causa de fuerza mayor, de lo que son justificaciones o restricciones proporcionadas. Eso lo debería hacer una autoridad, ¿eh? Oye, si resulta que hay razones objetivas para el desabastecimiento del aceite de girasol, pues que la autoridad limite y diga cuánto se vende y a quién se vende. Porque te voy a poner un ejemplo muy gráfico.
Básicamente, hasta ahora estoy entendiendo, nos quitamos el muerto de encima y ya los super se apañarán.
Exacto.
En resumen, para empezar es esto, para empezar es así.
Y además esto, al final, lo que es una norma, pues que evita algo que era sancionable, ¿no? Y que en alguna comunidad autónoma han sancionado, y ese cartel limitativo de ventas que no tenía apoyo legal y que nosotros creemos sinceramente que ha provocado un aumento de precio. Y verá, el aceite que se está vendiendo ahora, que es de Ucrania, es un aceite que se produjo en el mes de junio, y que de media tenía un precio por alrededor de 1,5 euros, de media, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Pues que ahora se vende a por encima de 3 euros, con lo cual hay una clara especulación en ese mismo aceite de la cosecha pasada y no de la nueva.
Claro, esta es una cuestión de que también dejar todo este tipo de cuestiones en manos de los supers, ¿no? Porque en caso de que se limite la venta, cada súper puede hacerlo en función de lo que le parezca, ¿no? O sea, se produce una irregularidad bastante alarmante también.
Sí, porque al final la norma lo que establece es causa de fuerza mayor y habla de proporcionalidad a las restricciones, sin dar más pistas. Y como te comentaba antes, mira, por ejemplo, la leche, que hemos visto un teórico desabastecimiento estos días, que no era tal, que era una cuestión puntual.
Sí.
No es lo mismo el consumo de leche que hace una familia monoparental,
sí,
que el consumo que hace una familia numerosa.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Ponemos 6 litros, 2 litros, 4 litros, y ¿qué tenemos que...? Para unos sí, para otros no. En fin, esto es muy... Queda la decisión en manos de unos supermercados que no tienen por qué tampoco, ¿no? Al final... Oye, si hay que hacer algún tipo de restricción para garantizar el acceso de todo a algún producto, pues que lo haga la propia administración basándose en hechos reales.
Claro.
Y no en unas restricciones que muchas veces lo que hacen es alimentar ese miedo e incertidumbre entre los consumidores. Citabas al principio el tema del confinamiento, donde ya vimos, bueno, pues hay gente que no ha comprado papel higiénico desde el confinamiento duro.
Es que fue una locura aquello, ¿eh? Entre sorprendente, sí, sí, y locura, una cosa que también se puede entender, ¿no? Por el pánico, por el miedo, también se puede entender, o sea, pero no dejaba de ser sorprendente.
Sí, sí, a ver, esa incertidumbre lo que genera el miedo en los consumidores, ese cartel de se limita el número de personas, es como una especie de llamada atención, acapara, porque puede que no vuelvas a encontrar, ¿no? Cuando eso esté justificado, pues que sea una autoridad la que lo diga, pero mientras no tiene ningún sentido. Nosotros creemos que todo lo contrario, favorece pues ese incremento de precios que se ha visto con el aceite de girasol. Además, se ha hecho de una forma muy rápida, en un entorno concreto de una huelga de transporte, en lo más duro de la huelga, cuando la huelga pues ya ha sido desconvocada, es decir, que no había razón para esas circunstancias.
¿Y este decreto se queda? ¿Ha venido para quedarse? Sí. O sea, no es una cuestión que sea temporal hasta que las cosas se normalicen, ¿no?
Pues a ver, se ha hecho mediante Real Decreto Ley, va en el paquete de ese Real Decreto Ley 6/2020, que tiene, entre otras cosas, 160 páginas, y que aquí lo que introduce es una modificación de la Ley de Comercio, le añade un punto donde... en el artículo 9 de la Ley de Comercio, con donde se prohíbe la limitación de ventas, pues se coloca esta excepción, ya digo, de causa de fuerza mayor y con razones de proporcionalidad, que en principio cuando se refrende por parte de las Cortes pues se va a quedar ahí hasta que otro gobierno venga y lo quite, ¿no? De momento lo tenemos así. Y nosotros creemos que, bueno, pues no facilita ni mucho menos estas circunstancias, lo hace arbitrario, lo hace a veces injusto y lo hace con unos efectos que bueno, porque nosotros creemos que no son deseables.
Pues Enrique García, portavoz de la OCU, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Un placer, como siempre, un saludo.
Un saludo, Enrique. I de seguida parlem amb àrea jurídica, parlem de temes financers de casa, casolans, que segurament serà molt interessants els que ens portaran avui el Javier d'àrea jurídica global. I rebrem aquest estudi també el Manu Guix, presentant el Moments de seguida aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado.
Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí.
Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes.
Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o con tu tarjeta Solred. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno. Más información en Repsol.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, como sabéis, hemos hablado estos últimos días sobre la subida del precio de la gasolina. Bueno, es que es el tema es constante, la gasolina, del gas, de las energías, etcétera, etcétera. Así como las materias primas y los problemas que tienen los autónomos de nuestro país debido a estos cambios. Vamos, en algunos casos es prácticamente inasumible. Está claro que todo esto tiene ya una alta repercusión en los ingresos de los autónomos y desde aquí, desde COPE, nos vamos a preguntar, ¿hay alguna solución legal para todo esto? Tenemos con nosotros a Javier López, de Área Jurídica Global, para ayudarnos a responder a esta incógnita. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, bienvenido y encantado de estar con vosotros, ayudando a todos esos autónomos, empresarios, incluso personas que tampoco tengan alguna relación directa con el mundo empresarial, pero sí se sientan identificados con todas estas subidas. Desde luego estamos en un momento muy complicado.
Pero complicadísimo, al menos con esta crisis energética. Pero yo me preguntaba si había alguna solución legal para este problema. ¿La hay?
Bien, desde luego lo que tenemos en cuenta es que estamos en una situación complicada, con lo cual la presencia de un abogado, de un experto, de un profesional para que asesore en tus deudas es cada vez más necesaria. ¿Qué podemos hacer? Hombre, no podemos hacer que baje la gasolina desde Área Jurídica Global, pero sí podemos hacer analizar las deudas que tienen nuestros clientes para hacer una reestructuración. Muchos de nuestros clientes de 1.200 euros mensuales han pasado a pagar 300 euros mensuales de hipoteca. Muchos de nuestros clientes hemos renegociado las deudas, ya sean de las familias, de las hipotecas o de las empresas, reestructurando esa deuda a una cuota mucho más baja. Hemos conseguido a veces liquidez de la banca que ellos han intentado conseguir por su cuenta y no lo han conseguido. Nosotros siempre hablamos con servicios centrales de los bancos y conseguimos reestructurar esa deuda. Repito, en situación complicada es cuando hace falta realmente más un abogado especialista en deudas para que te ayude. Y ahí podemos hacer ese estudio gratuito de la situación de todos los empresarios y personas físicas. Incluso tenemos muchos pensionistas que son también avalistas de sus hijos, de las hipotecas.
Sí.
Cualquier persona con deudas, con problemas, necesita un profesional que le ayude.
Y es necesario estar con el agua al cuello, es decir, cuando dices, ya es que ya no puedo más, que se llega a la ley de segunda oportunidad y todo, claro. O no, o sencillamente se puede reestructurar una deuda.
Cuanto antes nos llamen, más soluciones podemos tener. Desde el momento en que un cliente ya ve que ahora con la subida le es más difícil llegar a final de mes, ya tiene que acudir a un profesional como llamada preventiva para poder hacer un estudio de su situación. No es necesario que debas 3 cuotas mensuales de tu hipoteca para que vengas a vernos. Que si vienes con 3 cuotas también te ayudaremos. Pero si vienes con la hipoteca al día, pues igual podemos bajar un 50, un 80% incluso muchas veces esa cuota mensual. Y no es broma. No olvidemos que existe el Código de Buenas Prácticas. Ya hemos multado a diferentes, o su señoría, a través de diferentes procedimientos judiciales, multan a los bancos porque el banco tiene la obligatoriedad de refinanciar las deudas a una cuota que sí puedas pagar. Y el banco no puede reclamarte judicialmente si no demuestra que te ha bajado la cuota a la situación actual.
¿Cómo? O sea...
¿Eso es ley? Sí, señor.
Eso es así, eso es ley.
Eso es ley. El banco tiene que ajustar la situación a la situación del cliente. Es así. Y si no, que no se hubiera acogido el banco al Código de Buenas Prácticas, que están acogidos todos los bancos en España.
Pues si os sentís identificados, si necesitáis esta ayuda que nos estaba explicando Javier, pues podéis contactar con Área Jurídica Global en el 900 90 17 16. 900 90 17 16 o podéis ir a la web, a su página web, donde vais a encontrar toda la información necesaria. Areajuridicaglobal.com www.areajuridicaglobal.com. Javier, muchísimas gracias.
A vosotros siempre. Gracias.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quan no ressoni cap cançó i el món quedi en silenci i et perdis a l'habitació dels teus malsons. Quan ja no et quedi cap bressol que et faci sentir lliure i se't barregin els records.
Si cíclicament no parlo amb aquest home, em sento com buit. Em sento que la vida no té el meu nord, em sento que hi ha núvols al meu cel. Parlo del Manu Guix. Manu Guix, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Benvingut a casa teva.
Per favor, gràcies a tu. Com estàs?
Molt bé, i tu?
Pues bé, molt content, la veritat.
Però tu sempre estàs bé, és un home carregat de positivisme, i això sempre és bo. Fins i tot quan hi ha molts núvols, que jo dic que hi ha núvols, però sembla que tu no tinguis mai núvols, o te'ls prens d'una manera molt positiva.
Pues segurament, jo crec que deu ser això, no? Que sempre intento veure el costat bo de les coses i sobretot jo crec que el que em fa feliç és disfrutar tant de la meva feina. Jo crec que
això és clau, eh?
Sí, tio, és que m'agrada molt el que faig, m'agrada molt treballar, m'agrada molt fer teatre, m'agrada molt fer música i tinc la sort que no paro de treballar. Per tant, pues com no ser feliç?
Va, fareu d'advocat del diable per intentar amargar una mica el dia. Dius que t'agrada molt... Sí, però això també té un altre punt de vista, eh? Que t'agrada tant que no veus el final i això pot ser fins i tot, no addictiu, però... Ostres, no saps desconnectar. Tu aconsegueixes desconnectar?
Sí, jo crec que desconnectar sí. El que passa que jo crec que tots els que ens dediquem una mica a això, no? Al món artístic o al món de la comunicació, fins i tot, no? Estar davant d'un micròfon, no?
És aquesta, sí.
Aquesta cosa d'estar davant d'un micròfon és que jo crec que atrapa i agrada i aleshores fa que et prenguis la vida d'una manera diferent, no? Hi ha aquesta gent que diu no hay que vivir para trabajar, hay que trabajar para vivir. Pues jo penso, pues jo no, jo visc per treballar, perquè és el que a mi més m'agrada i més em fa feliç.
Mira, jo et feia aquesta pregunta perquè em veia reflexat en el mirall, a vegades em costa desconnectar. Dic, li hago la pregunta perquè respondi igual.
Clar, però és que és veritat, no? És que ens agrada molt el que fem. Això és una sort que tenim.
Per això em preguntava lo de la desconnexió, perquè a vegades costa i no saps diferenciar fins on estic treballant i quan no estic treballant. I més o menys estic fent el mateix, però no sé si estàs treballant o no estàs treballant.
Sí, sí.
Bé, parlem del treball i parlem de moments, que és la nova feina que tens i que presentem. Què trobem aquí? Canvia molt, no?, de l'anterior que vas treure.
Pues jo crec que sí, i m'agrada molt que m'ho diguis.
No,
perquè...
Totalment, no? És que m'ho dic com a pregunta, però ho sé, sí, canvia totalment.
Sí, em feia molta il·lusió fer una cosa diferent, i és un disc que s'ha treballat molt diferent respecte als meus discos anteriors en tots els aspectes. És un disc que conté 8 cançons compostes, doncs, des del confinament, no?, en els darrers 2 anys. I és un disc, pues, ja et dic, que parlo una mica de tot. Hi ha cançons que parlen... Doncs, hi ha una cançó que es diu Ningú al volant, que parla precisament d'això, no?, del confinament, de com ens han mal governat tantes vegades.
La sensació de Ningú al volant.
Exacte, no? I les normes, i ara una norma, i ara te la canvio, i ara te la torno a posar, i cada cop més incoherent tot plegat. No?
Em fa gràcia això, perquè l'altre dia precisament parlava d'això. Dic, sembla que no hi hagi ningú al volant. I ara em dius això i dius, mira, és que coincideix perfectament, pues, eh? És la sensació.
Exacte. I aleshores, pues, una mica de tot. tot, ja també durant aquests dos anys va fer 20 anys de la mort del meu pare i li he tornat a escriure una cançó. Li he escrit una cançó també a la meva filla petita, perquè amb el meu disc anterior vaig fer una cançó pel meu fill gran, i després va néixer la meva filla petita, i vaig dir, hòstia, ara la filla petita necessita una cançó.
Clar.
Doncs ja la té també amb aquest disc, que és el Com em mires. I, en fi, doncs això, 8 cançons que parlen una mica de les coses que m'han passat aquests darrers dos anys i del que ens han passat a tots, no? D'aquesta merda cada cop veus que el món s'ensorra i que, tot i així, hem d'intentar viure-ho de la millor manera possible.
No ens queda cap altre remei, és adaptació i només hi ha un camí, cap endavant.
Exactament.
Cap endavant. Clar, això de fer la cançó a la teva filla petita és una mica també responsabilitat, ja com a pare, evidentment, que ja la fas la cançó, però és aquella por de dir, creixerà? Serà conscient que li he fet una cançó al seu germà i em dirà, papa, què passa contigo?
Clar, és que no podia ser, o sigui, no m'ho podia permetre. La pressió més gran que he tingut fent aquest disc ha sigut fer la puta cançó de la meva filla. Perquè...
Pobreta!
Ja. No, i que estic encantat i ha quedat una cançó preciosa, eh? Però de veritat que ha sigut la pressió més gran i una de les cançons que més em va costar. Vaig tenir una primera idea, però es va quedar allà com aparcada i anàvem passant els mesos i jo pensava, ai, que no la tens, que no la tens, i finalment la tinc. Ara només em falta fer una cosa, perquè jo li he fet una cançó a la meva germana, li he fet una cançó a la meva dona, he fet dues cançons al meu pare, he fet cançons als meus fills, ara li he de fer una cançó a la meva mare.
Ai, bé!
És el proper repte.
Entenc de la pressió que dius, perquè, clar, és la teva filla, és la teva mare, clar. I vols que quedi tan xula, vols que quedi tan bé, vols que sigui tan maca, que suposo que d'aquí és on ve tota aquesta pressió, no?
Sí, perquè, a més, sempre m'agrada pensar que és un record que sempre tindran. No? És
sí,
a dir,
sí.
Que, jo un dia moriré i, a més, jo crec que no moriré vell, precisament. I...
Deixa'm que toqui fusta.
Vull dir, bueno, jo què sé, però vull dir que sempre penso això, no? que realment que és un record que sempre tindran allà i que quan faci molts anys que jo ja no hi sigui i ells siguin grans i tinguin 30, 40, 50 anys, sempre es podran posar una cançoneta que el seu pare un dia els hi va fer, no? I per això són coses que vull fer i que vull fer bé i que les fas amb molt d'amor i que per això et suposen tanta pressió.
Tenim moments i tenim gira. Quan comença la gira per presentar per Catalunya?
Pues mira, molt contents d'anunciar que el primer concert serà a la Sala Barts el dijous de la setmana vinent, el dia 7 d'abril, a les 9 de la nit. Queden molt poques entrades. O sigui que si algú vol venir, que s'espavili, perquè realment queden molt poques, i aquest serà el pistoletazo de salida d'una gira que espero que ens porti durant tot un any fent bolos pel país. Tenim ja unes quantes dates tancades, encara no te les puc dir, perquè encara no sé quines són, però vull dir que ja se'ns presenta un estiu mogudet.
Començarem a la Sala Barts, llavors, amb la presentació, el dia 7. Manu Guix, ha estat tot un plaer una vegada més, eh?
Igualment.
Espero ja amb ansietat la següent xerrada que tindrem.
Vinga, d'aquí 4 o 5 anys tornem a quedar.
Serà tot un plaer, com sempre. Gràcies, Manu.
Merci a tu.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hola, Enriqueta, estoy muy contenta. Ya he terminado el plan 1-2-3 y he adelgazado 7 kilos. Incluso os he recomendado. Si lo necesitara, ¿podría repetirlo otra vez?
Puedes hacerlo hasta 4 veces al año porque limpias, regeneras y adelgazas. Apto para hombres, mujeres y todas las edades.
Y lo consigues en 3 semanas. La primera semana, sobres de piña.
Depuras, desintoxicas, te deshinchas, ya bajas 2 tallas.
La segunda semana, sobres de naranja.
Renuevas y regeneras, la barriga desaparece.
Y la tercera semana son cápsulas.
Adelgazantes, reductoras, bajas de 3 a 7 kilos. Llámame 650-51-52-53.
No son batidos, es natural, con registro sanitario, muy económico y lo vas a recibir sin gastos de envío. Solo hay que llamar al 650-51-52-53.
Y los tratamientos detox, lipo, drena más 5 parches reductores gratis con tu plan 1-2-3. Llámame 650-51-52-53.
Con el plan 1-2-3 lo vas a conseguir en solo 3 semanas. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quan una empresa, quan una organització fa 30 anys, dius... En aquesta època, eh? Abans igual sí, però ara fa 30 anys, escolteu-me, i sobretot amb tot la que està caient entre pandèmies, de crisi, de no sé què, la crisi immobiliària, la crisi del 2000... Ostres, fa 30 anys és... no sé si diu miracle, però és un esforç i que les coses es fan bé. És el que es fan a Sales. Sales fa 30 anys. 30 anys. Tenim aquí amb nosaltres el seu director general de Sales, el Manel Rodríguez. Manel, com estàs? Bon dia, benvingut.
Molt bé, bon dia.
Escolta'm, 30 anys. Com es fa això? Perquè vam tenir la crisi immobiliària, aquella famosa, de principis del segle, sí. Després la pandèmia, per parlar de les coses més gruixudes que han afectat. I ostres, no, com se ventila esto?
Aquí continuem. Sí, la veritat és que han passat moltes coses en aquests 30 anys per continuar endavant. Jo crec que en qualsevol sector, però sobretot en el sector immobiliari, el que s'ha de tenir és la visió molt clara, no? S'han de tenir una missió, uns valors molt clars i molt a llarg termini. Nosaltres pensem que la feina que fem, el promoure habitatges, és la nostra missió i és una missió a llarg plaç. Fan falta habitatges avui, en faran falta fa 10 anys, feien falta fa 30, i jo crec que aquí continuarem. També és molt important tenir una estructura estable, no? Som una empresa familiar, en mans de dues famílies, el fundador i jo mateix, i amb aquest recolzament a darrere s'aconsegueix estabilitat i treballar a llarg plaç. Aquesta és la idea. Llavors, pues sí, van passant coses. Fa uns anys vam patir una crisi immobiliària molt forta, però vam apostar per continuar. Després hem patit una pandèmia i hem continuat endavant. Ara tenim una guerra i un problema d'inflació greu. Però continuarem fent habitatges, que és el que la gent demana.
Estem fent una mica d'història per parlar dels 30 anys de sobre la taula, dos, possiblement de les coses més gruixudes que podem recordar, no? Que segurament tot passa per què. Però sí que és una cosa certa, cases, immobles fan falta sempre, això és veritat. Per arrodonir això, què va afectar més? Què us va preocupar més en aquell moment? La crisi del ladrillo que van dir o ara la pandèmia? Perquè amb la pandèmia es van recuperar, no?, el ritme de vendes i de cases.
Sí, sí. No, per nosaltres, òbviament, la crisi immobiliària i la crisi financera, la crisi del 2008, va ser la crisi més greu. En realitat, la pandèmia ha estat una crisi social, però a nosaltres no ens ha afectat. Nosaltres, en realitat, avui dia, l'habitatge s'ha convertit en un element encara més important del que ja ho era per les famílies, no? Segurament aquests anys hem viatjat menys, hem anat a sopar al restaurant menys o a la discoteca, i en canvi hem passat més estona a casa. I abans, si tots teníem clar que la casa era el lloc on vivíem, diguéssim, i per moltes vegades era el lloc on anàvem a dormir, avui dia s'ha convertit en el lloc on a vegades treballem, el lloc on estudiem i realment el lloc on passem més hores, no? Amb la qual cosa l'habitatge encara ha agafat un valor més central a la vida de la família.
Ha fet reflexionar molt, eh? Sí. La pandèmia ha fet reflexionar molt sobre el tipus de vivenda que vol la gent. 30 anys. Parlàvem una mica d'història, com deia, però no és una qüestió de 30 anys. Això et porta a altres conclusions, i és que és una empresa de confiança que té una experiència ja solventada, fins i tot amb tempestes com les que estem parlant. Teniu la seu a Sabadell, però teniu equips locals per tot Catalunya, no? A Balears i a Madrid també, no?
Sí, sí. Al final, la necessitat d'habitatge i la promoció d'habitatge és un tema transversal que cal a tot el país, i històricament vam néixer a Sabadell i vam créixer al Vallès, però hem anat aportant aquest expertís que anem acumulant. Pues, estem aquí a Girona, vam fer en el seu moment també a Tarragona, vam donar el salt a les Illes, sobretot estem amb oficines a Eivissa, estables a Eivissa i a Palma, i estem també a Madrid, perquè realment també hi ha molta demanda i molta activitat, i allà estarem aportant.
Heu doblat el personal i ara sou unes 150, 160, 170
sí,
persones. Per aquí
sí,
anem, no?, les xifres.
Continuem creixent.
Quina és la clau per generar feina?
Bueno,
no sé si és més fàcil al sector immobiliari o...
No, jo crec que és una manera d'entendre nostra que l'empresa al final és un element important dintre de la societat, no? I jo crec que tenim una responsabilitat social de generar feina estable per la gent, no? No només busquem fer habitatge, sinó busquem fer habitatge amb un ecosistema empresarial sostenible, no? I posem molt en valor la feina de les persones. En aquest sentit, nosaltres anem incorporant al nostre equip tota aquella persona que anem necessitant. Pràcticament no subcontractem, eh? Pensem que l'incorporar equip, incorporar gent, formar-la, explicar-li la nostra manera de fer, és un valor afegit que després surt amb el resultat de la nostra producció, que és un producte, o intentem que sigui un producte treballat amb carinyo i tractat amb atenció.
30 anys de Sales, el promotor immobiliari Sales. Manel Rodríguez, director general de Sales, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, molt amable.
De res, a vosaltres, gràcies per convidar-nos.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com sempre, anem a ser una miqueta més savis, com tots els dilluns, amb el nostre divulgador científic, l'Alfred López, l'autor de la saga Ja està listo que todo lo sabe. De fet, ell és el listo que todo lo sabe, entre d'altres llibres, com per exemple, Eso no estaba en mi libro de historia de la política, per exemple, seria també anècdotes curioses de què és el món de la política, entre tots els llibres que té, amb el títol de Ja está listo que todo lo sabe. Alfred López, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenos días, queridos amigos. Pues muy bien por aquí, ¿qué tal vosotros?
Pues bien, dispuestos a ser un poco más sabios, que eso siempre es importante.
Pues sí.
Y si te parece, ya sabeu que si queréis enviar alguna curiosidad o preguntarle algo a Alfred López, nos podéis enviar un mail. cope.catalunya@cope.es, como ha hecho Santiago Pros de Vilafranca del Penedès, que preguntaba, nos enviaba un mail ahí a cope.catalunya@cope.es y preguntaba... ¿De dónde surge decir que alguien bien valorado es una persona de pro? Esta persona.
Sí, se dice o también, que, dice que es un alguien pro. Es una persona de pro para hacer referencia a aquellos individuos que se distinguen por sus buenas cualidades, que son cumplidores, que tienen una buena posición y un futuro prometedor. Mira, este es de pro, ¿no? Pues etimológicamente el término pro proviene del latín vulgar prode, cuyo significado es provecho, y a su vez este procede del latín común prodest, que significaba de utilidad, que es útil. Y por tanto, la forma de pro significa literalmente que alguien es... esa persona es de provecho, una persona de provecho, que es una persona de gran utilidad.
Ahora se dice mucho eso, es un pro, más que es de pro, es un pro. Es pues, la abreviatura es de pro, profesional.
Pues, es de provecho, que es de provecho. Utilidad.
Pues fíjate, decían profesional. No, no, ahora es provecho, es un pro, fíjate de dónde viene. Y vamos a acabar con una expresión que, te lo prometo, que no la he oído en mi vida, es la primera vez que la conozco, es la expresión... caerse los palos del sombrajo. ¿Esto qué es, Alfred? ¿Te lo has inventado o algo?
No, no, ya sabes que de vez en cuando me gusta recuperar lo que yo llamo como expresiones viejunas. ¡Oh! Esas expresiones que están ya totalmente en desuso, pero que muchas personas, a lo mejor las más mayores, han utilizado o incluso que han escuchado decir a sus padres, a sus abuelos, ¿no? Y que ya llevan muchas décadas sin utilizarse esas expresiones. Entonces, me gusta rebuscar ahí en esos libros antiguos donde me encuentro yo esas expresiones y buscar de dónde provenían y cuándo se utilizaban. Pues bien, la expresión o la locución caerse los palos del sombrajo se utilizaba para indicar una desilusión, una decepción, una sorpresa negativa que alguien podía llevarse ante un acontecimiento. Para hacer una analogía, otra expresión que tiene un significado similar y que es más de uso común actualmente, aunque no tiene el mismo origen, sería, por ejemplo, que se me ha caído el alma al suelo, ¿no?
Ah, sí, está
seguro que sí que la has escuchado,
esta sí,
¿no?
Esta
se
sí.
Le ha caído el alma al suelo cuando te llevas una decepción sobre algo, sobre alguien. Por tal motivo no tardó en utilizarse expresiones como caerse los palos del sombrajo, caérsele a alguien los palos del sombrajo, o se me han caído los palos del sombrajo, para referirse a una tremenda decepción por algún asunto.
Caray, pero expresiones viejunas, viejunas, aunque ya veis que tiene el equivalente con se me ha caído el alma al suelo, que esto seguro que sí que la reconoceréis. Alfred López, como siempre, un abrazo muy grande, muchas gracias.
Un abrazo para vosotros, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Y ahora continúo explicando todo el que te interesa, Mediodía COPE, a Pilar García Muñiz.